Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Me acobardó la soledad.
Continua la família com a taló de fons, Sílvia, no te'n vagis, Toni.
Continua, perdona.
La família com a taló de fons,
Sí, és que parlant de la família es pot parlar de tot.
Que és dissens còmode amb agafant la família?
Jo m'hi sento molt còmode, és un terreny on em sento còmode, però és que, a més, ho dic de veritat, això que estic dient, que els grans temes de la literatura, dels quals ens ve de gust parlar, no? La mort, l'amor, el fracàs, la gelosia, la pèrdua, tot això, parlant de la família, ho tens.
Tot això, normalment, no sé si te llibre, anirà a preguntar al Toni, et sents identificat amb algun personatge?
No, ja t'ho dic jo, que no.
Però és normal que el primer que llegeixi la llibre de la Sílvia sigui la Blanca, que és la nostra germana gran, que a més és professora de literatura i en sap... Jo no en sé molt, de literatura, ni molt ni poc, de literatura. Però això que dius de la família és molt encertat, perquè ahir mateix el Margallo, el ministre, per justificar, que va dir que si la Generalitat vol té problemes amb TV3, que faci un impost i s'ho pagui. Perquè què fan les famílies? No. Quan tenen un gasto que és superflu, no? El prescindeixen i tal. Sí. Molt sovint la família es posa com a síntesi, no? Com a cèl·lula bàsica, exacte, que representa realitats més grosses. I la Sílvia, amb cada membre de la família que descriu una tipologia humana, i amb cada família descriu un món. I això és complicadíssim de fer.
Però, per exemple... Normal, hi ha moltes famílies.
Ja està, ja me'n puc anar.
No, fes un moment, Toni.
No, és que m'havia comprès amb la Sílvia que diria això.
Va, perfecte, ja ho sé, està el millor.
Ara
diré una cosa, és a dir, no m'interpreteu malament la definició, encara que ho pugui semblar. Hi ha moltes famílies que funcionen com una secta. És a dir, molt aglutinades els diumenges a dinar, els diumenges a dinar a casa, tots, funcionen d'una manera que està molt bé, eh? Vosaltres feu el mateix o no? O sigui, us ho sabeu tot, us ho expliqueu tot...
Som una família molt comunicativa, això és veritat. Ens comuniquem molt i molt bé. Però jo crec que hem aconseguit un equilibri que està prou bé entre una gran comunicació i una gran implicació amb la família, però amb grans dosis de respecte per la vida de l'altre. Tampoc sempre, no? Vull dir, no sempre trobes l'equilibri.
I amb desequilibris. Vull dir, el ritme de relació no és el mateix amb uns i altres, i també hem après a respectar però amb una unitat bàsica forta, que també ve del fet de que els pares no hi són des de fa temps, i això també va ser molt dolent, però en canvi ens va unir molt, perquè tampoc teníem amb qui més recórrer.
Tu, Toni, ets escriptor, la Sílvia evidentment també. Això és influència directa de la mare, que ho era?
Sí, jo crec que sí. Jo crec, en aquest cas, crec en la genètica. Jo crec que hi ha una cosa que s'hereta, com heretes els ulls foscos o el nas gros, per exemple. Jo crec que hem heretat un cert talent o una certa facilitat per comunicar-nos. I després d'aquesta cosa bàsica hi ha també el clima amb el qual creixes. És a dir, si tu creixes en una casa on hi ha molts llibres, on és una escena habitual arribar a casa quan ets petit i trobar la mare llegint en una butaca i el pare llegint en una altra, que els pares, els amics que tenen, doncs, acostumen a ser gent relacionada amb la creativitat i tal, tot això fa que t'hi sentis molt còmode. Llavors, si ja hi ha una llavor que és... jo crec, ja et dic, molt genètica, doncs va per aquí, diguéssim.
Acabo. Hi ha una cosa molt en el llibre que és molt català, que és entrar a la casa dels altres. O sigui, tu entres en una casa. O sigui, el que fas com a lector és entrar en aquestes 300... Sí. És entrar en la casa dels altres. És el que buscaves o no?
Sí, totalment. Totalment. Jo volia això. Jo volia que el lector tingués la sensació que està mirant pel forat del pany d'una família, i a més d'una família que li resultés molt pròxima. Ja sé que cada família és un món, que depèn del barri, de la ciutat i de la classe social, etc. Però en general és una família molt catalana, realment, la de la novel·la, i que, per tant, que el lector pogués dir entendre de seguida els mecanismes que funcionen en aquella família, i que pogués espiar, com si estigués al menjador en un raconet, no?, què passa durant un any i mig. I no passen grans coses, o almenys no hi passa més del que passa en una família durant un any i mig, si té la sort que no hi hagi cap gran trasbals, diguéssim.
El Toni és molt mal educat, ja s'ha posat l'abric, allò que fa ell, que ara m'aixeco i me'n vaig...
Perquè no vull interrompre...
T'entenc.
Vull ser discret.
Però, escolta'm, jo ja sé que Ja sé que ara no em diràs cap paraula ni malsonant, ni maldestre, ni criticaràs amb excés i tal. Però el que has llegit de la teva germana com a escriptora, Toni, t'atreviries a fer una mena de crítica de l'escriptora en si o no?
Bueno, el que he dit abans ja anava una mica per aquí. A part, té algunes virtuts literàries importants. Té una capacitat de síntesi i de precisió per expressar conceptes abstractes o complexos realment inusual.
És veritat, treu molt la fullaraca. Saps allò que moltes vegades que per definir una escena hi ha gent que està 14 pàgines i dius, bueno...
Ja em diràs si és veritat o no, però em sembla que algun editor...
Sí, m'ha renyat.
Sí, perquè volen novel·lots gruixuts. Sí, senyor, la gent tendeix a jutjar les novel·les a pes, a vegades. Sí. Saps?
Aquí t'hi podries entretenir més. Aquesta frase l'he sentida moltes vegades. Jo crec que això és una mica culpa d'haver treballat a la ràdio molt de temps, aquesta capacitat de síntesi. T'ho dic de veritat, eh?
Sí.
Però...
Sí.
Acabat, durant un temps em preocupava i ha arribat un moment que penso forma part de la meva manera d'explicar-me, tant quan escric com moralment, i per tant ja és com una mica marca de la casa i ja m'està bé.
Adéu, Toni.
Gràcies.
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 Adéu. Els petons.
Els petons. A la Sílvia. Gràcies, Toni. No, gràcies. 2:15. No buscaves cap personatge en aquestes, repeteixo, 350 pàgines que passen de debò, vol dir que el lector molt ràpid. Jo crec que, no sé, no buscaves cap personatge principal perquè el protagonisme el té la família, hi ha 6 personatges, és a dir, no hi ha ni principals ni secundaris, són 6.
No, et diré més. Jo tenia dos propòsits, no diré dues obsessions, dos propòsits abans de començar a escriure aquesta novel·la. El primer és que no hi hagués cap mort durant tota la novel·la. Mm. Això és perquè la novel·la anterior hi havia una gran presència de la pèrdua, de la mort, de la malaltia, i on havia quedat una mica saturada i no volia que hi hagués cap mort. I el segon propòsit era que aquests 6, que fos una novel·la coral de veritat, que aquests 6 personatges pràcticament tinguessin el mateix pes. I jo crec que me n'he sortit prou bé.
Sí, i a més, tot gira al voltant del Jaume i de la Tina, que són dues persones jubilades, grans, que saben que no... Aviam, és allò tan dur, de dir que no s'estimen, o que han perdut l'estima...
Sí que s'estimen, bueno, s'estimen molt. Però no estan enamorats,
exacte,
és això el que vols dir.
Perdó, m'he expressat molt malament. Efectivament, no estan enamorats, perquè segurament al pas dels anys el concepte d'enamorament és molt temporal, però s'estimen molt. Jo no sé si això és una novel·la tendra o crua.
Una mica de cada. És que un amor que duri, que tingui una durada àmplia, no? Que estem parlant de matrimonis o parelles de 30 anys, de 40 anys, jo crec que sempre són un equilibri de tendresa i crueltat, fins i tot. Hi ha molta gent... Mira, la novel·la comença amb aquesta frase que més o menys s'ha repetit, de centenars de minúscules hostilitats matrimonials, i molta gent m'ha retret, home, hostilitat. És una paraula molt dura quan estem parlant d'una relació de parella. Jo dic, fixa't que l'ha acompanyada l'adjectiu minúscula. Mm. No em diràs, qualsevol que hagi viscut una relació de parella de llarga durada, que no pot dir-te'n centenars de minúscules hostilitats.
Home,
no hi ha una altra manera de fer-ho, o no en sabem més, i és impossible que no hi hagi aquesta... Ara, què passa en aquest matrimoni en concret, per exemple? Passa que ells han tingut un projecte en comú molt potent, que és la família.
Efectivament.
Aquests fills.
I de cop i volta... Tres dels quatre fills decideixen fotre el camp. I això també és tendresa i també és crueltat.
També. I amb ells també se n'ha anat un futur que ells imaginaven d'una determinada manera, no? Que era aquesta casa que tenen a la Vall d'en Bas, rehabilitar-la perquè la mare és arquitecta, i ell, aquesta cosa que se'n va acudir, com suposo que molta gent ha deduït, escoltant una cançó dels Amics de les Arts, una casa on hi capiguem tots, no? Aquesta cosa de dir, reunirem a tota la família, ells calculen que com que tenen quatre fills tindran molts nets, i allò serà la casa familiar, i tot això se'n va, perquè si tens un fill a Canadà i l'altre a París i l'altre a Mallorca, doncs els diumenges no aniràs a la Vall d'en Mas, no? Per tant, han de fer front a un desengany potent. I després també hi ha això que tants matrimonis poden entendre, dos persones que han treballat molt, que tenen carreres professionals potents i que tenen quatre fills, això, que és la suma d'aquestes dues coses, ha omplert la seva vida durant 40 anys. Quan això desapareix, les professions, ells s'han de prejubilar, i els fills no hi són... Ens trobem tu i jo mirant-nos els ulls i dient a veure què
passa. No, Jo sé que aquesta pregunta, no sé si odiar o ja estàs farta que t'ho facin, que és el tema de si hi ha un punt autobiogràfic. Home, hi ha alguna cosa que sí que la fa, diguem-ho, que autobiogràfica. Primer, el lloc on passen els fets. Sí. Badalona és casa teva, sí. Una, i després...
La Vall d'en Bas, també.
La Vall d'en Bas, també.
Sí, anem als estius.
Després al mar. Mm. Sí, la presència del mar, on casualment el converteixes en un element important, perquè tots, quan vulguen, els seus pensaments, les seves reflexions, les fan a la vora del mar. No sé si tu fas el mateix o no fas el mateix. Sí.
Jo crec que qualsevol que tingui la sort de viure molt a prop del mar fa el mateix. Vull dir, no crec que en aquest cas que jo sigui un cas excepcional. Jo crec que els badalonins és molt habitual que el dia que estàs trist o el dia que estàs eufòric o el dia que et vols relaxar o el dia que vols pensar, és molt fàcil si tens el mar a prop. És un paisatge que t'acompanya, que et relaxa, que jo me'n vaig al matí primera hora a caminar a prop del mar i quan torno tinc l'article de l'Ara fet, per dir-ho ràpid, no? Vull dir, al cap.
El tens al cap.
Sí, tot i que escolto la ràdio mentrestant, però és veritat. No, el mar és una presència molt important per la gent que vivim a prop. Tret d'això, no hi ha massa d'autobiogràfic en aquesta novel·la, perquè jo em situo per edat, no et diré equidistant entre els pares i els fills, però no estic en la generació dels pares, encara, ni prejubilar, ho tinc lluny la prejubilació. Els meus fills, el gran està a la universitat, però crec que encara... faltaran uns anys perquè se'n vagin, però, en canvi, també em sento prop dels fills, perquè el retrat que faig d'aquesta mare tan invasiva, per dir-ho així...
Bueno, és una mare que jo crec que som... que quan la tenim a prop la patim, sí. I quan la tenim lluny la trobem a faltar.
Aquest és el meu model de mare, de la meva mare, em refereixo. Uh-huh. Per tant, quan jo parlava de la Tina, em posava en situació dels fills, també, uh-huh. Per molt que jo sóc més gran, no? Vull dir que és una novel·la que uns personatges que m'han permès situar-me amb una distància prudencial de tots, i això està molt bé.
Tu creus que la mare se sent traïda?
No. Aquesta mare està enrabiada, que jo diria. Bueno, és la paraula que jo faria servir.
Enrabiada.
Sí, saps? Que les mares s'enrabien. Uh-huh. Estic enrabiada. Està enrabiada perquè les dones ho fem molt, això, i les mares encara una mica més, que és que projectem el futur. Volem, no? Ens imaginem com serà. Llavors, si els plans es torcen, clar, pot ser que tinguis una gran capacitat d'adaptació, però ella per edat no li toca. La gent jove s'adapta molt ràpid, però la gent gran ens costa més. I ella està enfadada, perquè les coses no seran com ella havia pensat que serien. I ella ha fet tot el que, diguem, se li demanava. Mm. Saps? Ha criat una gran família, els fills s'avenen... Per tant, tot està com ben fet perquè hi hagi aquest final feliç, que és la casa plena.
Tu ets com el fill gran? Tu ets la filla gran, no?
De casa meva? Sí. No. La germana gran és la Blanca. Dibuixes, jo sóc la segona.
Dibuixes el personatge, el fill gran, el Martí... Mm. Com diríem, no deixen de ser molts hereus, eh? És a dir, el que es preocupa pels més, pels pares i tot això. Això a casa teva també passava o no? La Blanca és la que es preocupava més pels teus pares?
Sí. Pels meus pares i per nosaltres, pels germans petits. Sí, jo crec que això els psicòlegs ho expliquen molt bé, que diuen que el rol que tu ocupes a la teva família quan ets petit marcarà bastant el rol que tu ocuparàs d'adult a la societat en general, no? I jo crec que això és veritat, que els fills grans sempre seran fills grans.
I els fills petits seran sempre fills petits.
Exactament, i els del mig, els mitjans...
Perquè, de fet, el fill petit és el que al final és el que es queda a casa. Sí. Que també acostuma a passar molt, això. És a dir, quan tens família que marxa, el petit, que és el que practica en aquest cas el Roger, que és el que fa surf, que és el que es queda.
Sí.
Escolta, jo em quedo aquí i deixeu-me estar.
Sí. Jo crec que, que pot ser veritat, això, eh? Que arrosseguem una mica el pes d'aquest paper que ens ha tocat jugar, i en el cas de la Cèlia, que és la germana, doncs diríem, ella s'autodefineix com la rajola que balla, la que no encaixa gaire, doncs això també té a veure amb la infància i amb la relació que ella tenia amb els seus germans quan era petita. Per tant, jo crec que això funciona força així. En el cas del germà petit també hi ha que és pràcticament d'una altra generació.
És que això també acostuma a passar.
Clar, es porten, em sembla que 9 o 10 anys amb el gran. Aleshores, ella ha vist que els seus germans han fet tot allò que se'ls demanava, han estudiat una carrera, s'han preparat, i això no els ha servit per tenir una feina que els agradés i tot això. I aleshores ell decideix, doncs no m'esforço. Tenim molts joves així, eh?
Escolta, m'acabem de seguida, a Sílvia, però abans... la Sílvia és molt jove, ja fa 30 anys que escriu, però... El 2003 vas guanyar el Premi Fiter Rossell per Mira'm els ulls, el 2008 el Prudència Bertrana per Petons de diumenge i el 2013 el Ramon Llull per L'estiu que comença. Si jo et pregunto de quina et sents més còmplice...
De les novel·les, et refereixes? És molt difícil, eh? Ja sé que és un tòpic, però és molt difícil. A mi, jo sempre passo un període d'enamorament de l'última que escric.
Que és normal.
Que després, immediatament després, començo a pensar que la pròxima serà
però
millor.
Però quan llegeixes les primeres, per entendre's, sí. Dius, ai, mare, que he escrit, o no?
Home, una mica sí, però...
Perquè et rellegeixes?
Poquet ho he fet, poquet, però no pots evitar-ho. Al cap de 15 anys, dir, va, ara agafaré el son dels volcans, que la vaig escriure quan en tenia 25, i a veure què hi trobo. Però, clar, què passa? Que en el son dels volcans, per exemple, que sí que penso tota l'estona, això ho faria millor, això ho faria d'una altra manera, ostres, quin fallo, tal, però és una novel·la, en canvi, que sento molt meva, perquè hi vaig parlar molt de mi, hi vaig abocar moltes, i, per tant, no puc rebutjar-la, diguéssim, no? Em costaria molt.
T'he de dir que llegir la novel·la és una sèrie.
Sí?
Sí.
És possible. Ja ho diuen, que sempre fem la mateixa novel·la, els escriptors.
No, però... no te n'ho fas res, encara?
No.
Encara no, però ho és, eh?
No, o
sigui,
no.
Clarament ho és, eh? Sí. Clarament ho és, sí. Perdona, la teva manera de funcionar és que ja t'hi has posat amb un altre o no?
No, però després de Sant Jordi.
Tens clara la idea o no?
No. No, però tinc moltes ganes d'escriure. És a dir, jo aquesta novel·la l'any i mig la vaig entregar al novembre i, clar, de seguida vaig fer càlculs, vaig dir Nadal, la promoció, Sant Jordi...
I a l'estiu ens hi tornem a posar.
Exacte. I, per tant, és aquell període que vaig sempre amb les notes del mòbil prenent notes, ara una frase, ara una idea, ara un nom, ara un lloc, ara un... I de tot això en sortirà alguna cosa. Això ja ho sé, que en sortirà alguna cosa, però encara no podria explicar-te-la.
Família?
Intentaré que no. Veus? Jo sóc molt, ara, quan em diuen, ara sempre parles de la família, dic, doncs ara no...
Ara toca la pera, ara toca la pera i diré que no. No direm on signaràs per Sant Jordi, perquè és una barbaritat dir-ho.
I encara no ho tinc...
No ho tens clar. Però serà de les que caminarà molta estona, arribarà tard a totes les botigues, aviso, sempre és un clàssic. Però és d'aquells dies tan meravellosos que la volem signar el que serà un dels èxits d'aquest Sant Jordi, aquest any i mig de la Sílvia Soler.
Què ens hi hem jugat? Què ens hi hem jugat, Jordi?
Sopar, però bueno, això ja ho fem. Gràcies, Sílvia, un petó.
Gràcies, moltes gràcies.
Gràcies. Són les 10:38 minuts, d'aquí uns moments Josep Maria Mainat i el doctor Clotet.
Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.